Tot anirà bé, amb Toni Marín.
I són les 4 i 6 minuts i aquí estem, això a Ràdio Estel, és el Tot anirà bé, no? Ara, ja veu, president Montilla, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Que d'entrada és un programa optimista, no? O sigui, quan havíem d'escollir nom, li vam posar Tot anirà bé, confiant en que algun dia les coses comencin a funcionar una mica millor, no?
Sí, és que jo crec que cal ser optimistes. El pessimisme no porta enlloc. El pessimisme no aporta solucions. Ser un il·lus és una cosa i una altra cosa és tenir il·lusió perquè les coses millorin.
Ja deien que el pessimista era un optimista ben informat, se'n recorda?
Sí, però jo en això no crec. Crec que la frase de Gramsci, no? De contra el pessimisme de la raó, l'optimisme de la voluntat.
Que bo, eh?
Hem de tenir voluntat per ser optimistes i pensant que hi ha problemes que es poden anar arreglant, altres serà més difícil. Hem de mirar de no espatllar les coses que funcionen, de tot això que és, sembla tan racional i que, desgraciadament, en els temps que ens toca viure està tan poc de moda, no?
Això li anava a dir, no? Que els temps que corren i racionalitat són, sembla que vagin per camins diferents,
sí,
no?
Sí, tothom fa alavances, que jo no dic que no s'hagi de reconèixer, no? Que les emocions, les sensacions, els sentiments, tot això és molt important perquè són humans, són de les persones, no? Però també la raó. Diguem, jo soc defensor del segle de les llums i de la il·lustració. Diguem. Crec que va ser un gran avanç per la humanitat i que, per tant, hauríem de mirar de no perdre, no? De vista això, de que una de les coses que distingeix també a les persones, a part dels sentiments, les emocions i tal, és la raó. Som un animal racional, no? Almenys això es deia... Bueno, es deia, es diu. Ho som, no?
La raó, l'altre dia em sorprenia, no volia començar per aquí, però és igual, l'altre dia em sorprenia veure el seu nom, de fet no em va sorprendre, veure el seu nom signant un manifest que el que pretén és lluitar per la qualitat democràtica. Està en perill la democràcia, president Montilla, en aquests moments? Si més no tal la qual la coneixia?
La democràcia, tot, jo crec que totes les coses, no hi ha coses que estiguin garantides de per vida, no? I per tant pues, no és que estigui en perill, en uns països està més en perill que en altres, no? Depèn de l'àrea, però sí que la seva qualitat, la democràcia es comença a perdre quan comença a perdre qualitat, i és una mica el que intentàvem nosaltres alertar en aquest manifest, un manifest que és iniciativa d'un conjunt de fundacions, la Fundació Catalunya Europa, llegat Pasqual Maragall, la fundació que jo presideixo, la Fundació Campalans, la Fundació IRLA, que és una fundació, diguem, en l'òrbita d'Esquerra Republicana, és la Fundació d'Esquerra Republicana, la Fundació dels Comuns, la Fundació de l'antiga iniciativa i la Fundació de Comissions Obreres. Aquestes fundacions, que no partits, fundacions, vam subscriure aquest manifest on alertaven dels perills que hi ha de degradació de la democràcia, de pèrdua de la qualitat. Si es perd la qualitat, es va degradant i es posa en perill, d'alguna manera, la democràcia, no?
Hi ha un excés de demoscòpia que marca massa el full de ruta d'uns i altres i que deixa... Vostè parlava abans del sentit comú, parlava de la racionalitat. La demoscòpia va una mica en contra de tot això?
Bé, la demoscòpia es fa servir, i no d'ara, es fa servir des de fa molts anys, no? El que passa és que quan tot es refia a la demoscòpia, quan és més important el que digui la darrera enquesta que el que portes al teu programa, o que les conviccions i els valors que defensa el teu candidat. Aquest és el risc de la demoscòpia. No, no és que la demoscòpia existeix, i jo no dic que no sigui necessària, que ho és. Una altra cosa és refiar-lo tot a la demoscòpia.
La política ja no és el que era?
Bé, la política, com tota la vida, va canviant. La política no és ben bé el que era, hi ha coses que sí, hi ha coses que no, però tampoc altres aspectes de la vida i de les relacions socials han canviat. Ni el futbol és el que era.
Això segur és el més diferent, no? De tot plegat és el més diferent, president. Recordàvem fa una estona aquell 7 de novembre de 2007, jo recordo molt bé aquell moment en el qual vostè va parlar de la desafecció. va ser la primera persona que va utilitzar la paraula desafecció en un moment molt complicat. Vostè posava un tema al damunt la taula, sembla com si fins i tot haver-hi una certa cunyeta, no?, en determinats ambients madrilenys, segur que recordem molt bé aquella, sí, aquella situació.
Anys, per això,
Fa 15, sí, sí, no m'ho digui, que quan he mirat m'he portat un enrabia tremenda quan he vist el temps que havia passat. Però certament vostè va ser el primer que va donar aquest toc d'alerta. També Pasqual Maragall havia fet referència, com molt bé ens en recordava fa una estona l'Enric Bárcena dels Comuns quan, amb el tema de l'Estatut, però vostè va parlar molt clarament de la desafecció. Va ser un toc d'alerta que ningú no va voler escoltar, no?
No, jo crec que hi ha segurament coses que... En això, anticipar-se a vegades té aquest inconvenient. És... Com deia un amic meu, diu, el problema dels pioners és que acaben amb ells els indis, no? Diguem, els indis, sempre parlava de pel·lícules de l'Oestell. Diguem, cada cosa té el seu moment, i en aquell moment no era percebut com un problema aquest de desafecció. La desafecció de la ciutadania cap a la política no es veia com un problema. No en el cas nostre, diguem, de Catalunya i de la seva singularitat i del... sinó en general, no? Jo crec que avui hi ha més desafecció, no? Més cal veure fins i tot les darreres eleccions, les franceses d'aquest cap de setmana, no? amb una abstenció superior al 50%, no? En un país tradicionalment molt participatiu com era França. És un fenomen global, en aquell cas, amb uns elements molt propis a Catalunya que tenen una explicació, no?
Ara que ha parlat de França, m'ha portat vostè cap allà, preocupat pel que veuen, el que li ha passat al Partit Socialista francès, i tem d'alguna manera que això es pugui venir cap aquí?
No, jo crec que són situacions diferents per entendre. El problema del Partit Socialista francès és quan a les darreres, aquestes darreres, no?, a les anteriors eleccions presidencials, més de la meitat dels seus dirigents i una part importantíssima de la seva organització es van alinear amb Macron, diguem. Van tenir unes primàries que van ser un autèntic desastre, on els perdedors no van reconèixer els resultats, i on, com ho dic, el Partit Socialista Francès, que tradicionalment ha estat sempre des del Congrés d'Epinay, en el que es va refundar, en l'època de Mitterrand, a l'any 72, si no m'equivoco, fins fa uns anys, ha estat un partit de barons. Mm-hmm. I la majoria dels barons, només cal repassar la llista, es van alinear amb Macron i amb el moviment que ell representava. Era molt difícil... cal reconèixer, diguem, això seria un altre tema, no? Però hi ha molts socialistes que estan a les llistes de Macron i en el moviment de, ara no sé com es diu, el que era França en marxa, ara no sé, sé que han canviat de nom per aquestes eleccions. Per tant, el Partit Socialista, és que més de la meitat del Partit Socialista va marxar del Partit Socialista.
Vol dir que hi ha vegades que hi ha socialistes que se n'obliden que ho són?
No necessàriament. Jo crec que jo sóc molt crític amb el procés que ha sofert el Partit Socialista Francès, tot i conèixer i tenir bona relació fins i tot amb alguns dels seus dirigents, amb la pròpia alcaldessa de París i amb alguns altres dirigents, però bé, suposo que per la seva característica de partit de barons des de sempre. I també perquè tradicionalment, i això és una certa crítica que sempre que algun d'ells l'havia fet, ells a vegades feien un discurs molt de, suposadament d'esquerres, però més verbal que pràctic. És a dir, si bé veiem el programa que va defensar Hollande i el que va ser la seva pràctica durant la presidència, doncs veiem, trobarem una part de l'explicació del que va passar després també. Jo crec que per això és un conjunt de coses.
I què li ha passat al Partit Socialista Andalusia? Ho dic perquè aquest diumenge hi ha eleccions, bueno, i ja sap que el que s'està mirant és si arriba el PP o no a la majoria absoluta en aquests moments.
Bueno, no sabem el que passarà a Andalusia, però les eleccions no s'han celebrat encara, no? I ja sabem que això de les eleccions dona sorpreses a vegades, i per tant no cal, això cal tenir-lo present, no? Bé, jo crec que els socialistes andalusos no tindran un mal resultat. Una altra cosa és si som capaços de donar un tomb a la situació actual, que no l'oblidem, que és estar governant la dreta. La dreta, vull dir, és Ciutadans PP, però és la dreta, i si aquesta dreta, amb aquestes sigles o amb un canvi d'una de les sigles, continua tenint majoria per governar, o són els socialistes, amb la col·laboració de les formacions polítiques més situades a l'esquerra, que també van dividides i van... Això no ajuda. Diguem, perquè d'alguna manera mina la moral de l'elector d'esquerra.
En qualsevol cas, hi ha una cosa clara.
El partit no s'ha jugat encara, vull dir.
Yeah. Hi ha altres que sí. Hi ha altres partits que sí s'han jugat, per exemple, el català. I en el català, efectivament, el Partit Socialista va guanyar les últimes eleccions al Parlament de Catalunya. Després, efectivament, van arribar els acords que a dia d'avui han portat al govern Pere Aragonès. Com definiria vostè el que està sent el paper del Partit Socialista de Catalunya, el PSC, en aquests moments a la política catalana?
Jo crec que el PSC, el que està demostrant, jo que no tinc responsabilitats al partit des de fa molts anys, no tinc ni càrrecs de representació orgànica ni institucional, i que per tant el que expresso és una opinió personal, que no faig de portaveu de ningú més que de mi mateix, no? El Partit Socialista jo crec que està fent el que s'espera d'ells, el que la majoria dels seus votants esperen d'ell, que és un partit al que les aliances han situat, malgrat guanyar les eleccions, a l'oposició, i que ha de fer oposició, per tant, oposició i alternativa. L'alternativa jo crec que es demostra, entre altres coses, no només fent crítica al govern, no només fent, diguem, control a l'acció del govern, fiscalització a l'acció del govern, sinó també plantejant alternatives i fent-lo d'una manera responsable. L'oposició també té l'obligació de ser útil a la ciutadania. Això segurament altres oposicions, estic parlant ara d'Espanya, no ho han entès ni ho han practicat. Però jo sincerament penso que des de l'oposició també es pot ser útil i s'ha de ser útil a la ciutadania, i és el que està fent el PSC, i espero que això tingui premi.
Ara seguirem parlant del PSC, però com parlava vostè de l'oposició al Congrés, en aquest cas de no haver entès, vostè creu que el govern espanyol entén bé en aquests moments Catalunya? Creu que està fent les passes correctes?
Va, està fent el que pot en funció d'un conjunt de circumstàncies, perquè a vegades no es fa allò que totalment penses que s'ha de fer, sinó allò que pots fer amb els instruments que pots, amb la correlació de forces que hi ha. Jo crec que és el que intenta fer el govern de Pedro Sánchez, no? Tractar d'entendre's amb un govern de Catalunya que té un president que no va guanyar les eleccions, però que governa legítimament, no ho qüestiono. El problema és que perquè hi hagi entesa han de voler els dos que hi hagi entesa i hi hagi col·laboració. I el govern de Catalunya té molts problemes també. El govern d'Espanya també, perquè és un govern que té coalició, que no té majoria parlamentària, però i té aquestes dificultats. I ha tingut una pandèmia i ara té una crisi econòmica que s'apropa amb la inflació, la pujada de preus, la guerra d'Ucraïna. Però el govern de Catalunya també té problemes. És un govern de coalició que no té majoria parlamentària, que a més els líders dels partits no hi són al govern, i que d'alguna manera no té full de ruta. Perquè, vull dir, abans tenia un full de ruta que jo, evidentment, no compartia, però que era la independència, no? Vull dir, la independència en 18, en no sé quants mesos, en fi, això anava canviant amb el pas del temps. Però ara quin és el full de ruta? Clar, no renuncien a la independència perquè no ho poden fer, tampoc poden dir que serà dins de 6 mesos perquè ningú s'ho curaria, però i mentrestant què? Mentrestant el que cal és governar, prendre decisions, i algunes decisions passen per la complicitat i l'entesa amb el govern d'Espanya, crec jo. quin sentit té no seure a negociar el finançament? No ho volen perquè d'alguna manera això donaria a entendre que com volen la independència ja ho tindran tot, perquè negociar al final... Però clar, el problema és que això no arriba i mentrestant les altres coses no dediquen, jo crec, els esforços i els esforços en tots els sentits per tractar de solventar els problemes d'ara, vull dir, o sigui... Ja sabem que per alguns independentistes pues, la independència serà el cel, però mentrestant estem a la terra i cal gestionar aquestes coses.
Una amiga meva, que ha tingut tals càrrecs dins el PSOE, sempre em diu que el PSOE té en si la mateixa complexitat que Espanya, que és una cosa que no es reprodueix a cap altre partit polític, no? Perquè efectivament el PSOE a Catalunya doncs, és el PSC, o Andalusia doncs, té un caràcter més andalús, efectivament, i això a vegades fa difícil explicar una acció doncs, que s'ha de percebre tant a Catalunya com a Andalusia, com a Extremadura, com a Galícia, com a pròpia Madrid, no? Creu vostè que el govern de Pedro Sánchez en aquests moments s'està explicant bé de cara a Catalunya? Ho dic perquè efectivament està parlant vostè d'Esquerra i dels pressupostos, però podríem parlar de la taula de diàleg, o per exemple avui mateix Nadia Calviño parlava del tema de les inversions a Catalunya, no? Sí. I de la manca d'execució. Aquests titulars, vostè creu que la gent els entén bé? O no. Li està donant munició realment, en aquest cas, dels moviments com Esquerra o Junts per Catalunya?
Són coses que no són fàcils d'explicar, i menys en un món com el d'avui. O sigui, el món de Twitter, de les xarxes socials, és molt difícil explicar una cosa que és complexa. Perquè per què no s'executen els pressupostos? Segurament és perquè s'han recollit projectes que no estaven madurs. Perquè si hi ha una voluntat política i hi ha recursos per fer-lo, per què no es fan? És perquè es posen projectes que resulta que després no està fet el projecte, no està fet la declaració d'impacte ambiental, no estan fetes les expropiacions.
Nadia Calviño, avui ha parlat del Covid, eh?
No hi ha... Sí, bueno, els problemes derivats també de la pròpia maquinària que hem tingut, perquè, els treballadors de l'administració pública també són treballadors, igual que en algunes activitats pues, el rendiment no ha estat al 100%, no ens equivoquem, no? Però jo lo atribueixo també en gran part a això, al que a vegades les coses amb vulguer-les no basta, diguem. Es pot tenir molt clar que cal fer un determinat projecte i tenim els diners perquè està en el pressupost, bueno, però després el projecte està redactat, sí o no? Els que coneixem una mica la mecànica de funcionament de l'administració, perquè hem estat molts anys ja, en diversos nivells de l'administració, coneixem una mica això. I la meva impressió, diguem, és que això és així. Dit d'una altra manera, vull dir, l'execució d'un pressupost, dels pressupostos generals de l'Estat, sense anar més lluny, a mi em sorprèn quan algú deia, avui algú qualificat, vull dir, d'aquí del govern de Catalunya, ens hem assabentat de que s'ha executat només tal, avui t'has assabentat, home, doncs segurament és perquè vols, perquè això amb un mes, dos de retras, es pot consultar els que són diputats. Hi ha una oficina d'execució pressupostària, una oficina pressupostària per al Congrés i el Senat, on jo que he estat president de la Comissió de Pressupostos del Senat i portaveu d'aquests temes durant, això es pot consultar. Això, diguem, ara podem veure el grau d'execució de, no del mes de maig, però el d'abril fins a abril ho podem veure de qualsevol partida dels pressupostos. Per tant, no és una sorpresa. Per a mi la sorpresa és que sobre això no hi hagi hagut un seguiment per part de tothom. I també dels que es queixen, perquè vull dir, home, doncs si et queixes abans i demanes explicacions perquè això no s'està, però això implicaria anar al detall. A veure, aquest projecte, per què no s'està executant? I veríem que en molts casos és atribuïble a que s'ha expressat més un desig que una cosa que sigui realitzable a curt termini, o perquè hi ha projectes que igual després generen un cert rebuig social. Hi ha recursos, hi ha associacions que es mouen i fan les seves tal, i això paralitzar la tramitació de projectes. O sigui, no és fàcil parlar d'això, eh? És fàcil quan les inversions són adquirir edificis, yeah, o quan són pagar compensació. La Madrid, per què s'ha executat tant? No, bueno, és que és pagar la compensació de les radials, això és un... no cal expropiar res, ja estan fetes, el que es tracta és de pagar-les. Rigor, però rigor vol dir analitzar els detalls, i això no és titular.
Començo a patir perquè hi ha, sí, molts temes dels que vull parlar, no sé si em donarà temps. President Montilla, no creu que a vegades el govern de Madrid li hauria, de Madrid vull dir de Pedro Sánchez, li hauria de posar una mica més fàcil al govern de Catalunya, donar-li algun titular que d'alguna manera avalés, doncs, això, el recolzament, per exemple, als pressupostos o a l'aposta per la taula de diàleg? No entenc que a vegades li posen una mica complicat a Pere Aragonès.
Bueno, també segurament allà pensen que Pere Aragonès no el posa fàcil quan no voten temes tan àmpliament compartits, diguem, com era la reforma laboral, no? Només hem de repassar aquest semestre, el que portem d'any, les lleis importants, on el partit de Pere Aragonès no les ha votat i han acabat sortint perquè hi ha uns que s'han abstingut o perquè hi ha un que s'ha equivocat, no?, d'un altre partit. Jo crec que en això també el que cal és tractar de... i no és fàcil, de que hi hagi més confiança i més complicitat. Més confiança, i parlo en un sentit que és mútua, la confiança ha de ser mútua, sí, no? Sí. No és d'una part, sinó de les dues, no? Reforçar aquests lligams, això segurament sí que és necessari. Més complicitat.
Més diàleg.
Més diàleg, el diàleg és essencial en polítiques.
Hem de fer la taula ràpid, doncs. No?
Diàleg, negociació i pacte. Això, la política és això.
Diàleg, se'n recorda? Clar, vostè presidia un govern tripartit, amb Esquerra i Iniciativa, sí, en aquell moment Iniciativa. Aquesta situació, vostè creu que es podrà tornar a viure a Catalunya? Un govern d'entesa, com aquell govern que vostè va presidir?
No, va ser un govern d'entesa que, per cert, no va perdre cap votació al Parlament de Catalunya, i que va aprovar un munt de lleis i va aprovar els pressupostos sempre quan tocaven. Jo crec que els temps han canviat. No crec que sigui... Es podria reeditar un... No, reeditar no, perquè les circumstàncies són diferents... Els partits també han canviat, els interlocutors han canviat, els temps han canviat. Jo avui diem, no crec que hi hagi condicions per a algo similar, salvant aquestes distàncies a les que feia relació abans. Ara, en el futur, mai se sap.
Home, hem tingut una mostra.
La política ja se sap, no?
Hem tingut una mostra amb el tema del català, el 25%, que ha trencat la política de blocs, no? I això ha estat molt interessant. Avui m'ha cridat molt l'atenció una entrevista que li ha fet la Gemma Nierga a Justo Molinero. No sé si li ha arribat a vostè el titular, no? El titular és fàcil, no? Justo Molinero diu que el castellà s'aprèn, que no cal imposar el 25%, vaja, que s'ha manifestat molt a favor de la normalització lingüística, com ho hem tingut tots aquests anys, no? Com ha viscut tot això, vostè, president?
Jo en això discrepo, perquè crec que s'aprèn a parlar, segurament, amb el carrer, no? Si s'aprèn a parlar i ho acabes entendent. Però escriu-lo bé no s'aprèn així. I a parlar-lo bé, tampoc. Per això està a l'escola. Hi ha les persones que van vindre d'altres parts d'Espanya i que no vull dir, jo no, a l'escola Andalusia i més en aquelles èpoques del Franco no hi havia català, i quan vaig arribar aquí tampoc, perquè encara estava Franco. Però avui la gent ha d'aprendre castellà correctament a Catalunya, i català, pues, evidentment, perquè és la llengua pròpia. Però no bastant dir no, només el català a l'escola i fora, el català ja l'aprendràs al pati, no. El que diu les lleis catalanes i el que diu l'Estatut i el que diu la Llei d'Educació de Catalunya és que els nens i les nenes, quan acabi el període de l'educació obligatòria, han de conèixer i per tant poder utilitzar amb dues llengües. I això és el que garanteix la llei, i és el que han de garantir l'escola. I després el problema del català jo crec que ve més per l'ús social, però l'ús social és que no pots obligar a ningú a que parli en una determinada llengua, al carrer.
Avui Jaume Collboni ha dit al Periódico de Catalunya: pujaria al ring amb qui sigui en unes primàries per defensar el seu projecte. Està tancat el debat des del seu punt de vista sobre que serà Jaume Collboni el candidat del PSC? Jo ho sé, que vostè no té responsabilitats al partit, des del seu punt de vista.
No, tinc. Jo el que sé és que de moment no hi ha ningú que s'hagi postulat. I que, és veritat, les primàries encara no estan obertes i tal, però de moment discutir sobre candidats quan només hi ha un precandidat és una mica, té poc sentit. Vull dir, seria diferent si hi haguessin diferents persones que han avançat, que estan disposades a competir, però de moment no n'hi ha. Per tant, és una discussió absurda, no? Absurda, si de cas ja es veurà quan es convoquin les primàries, no?
Ja en parlarem. President Montilla, el CEO diu, ja sé que vostè m'ha dit abans que ens fixem molt en les enquestes, i té raó, però el CEO diu ara que el sí a la independència està en el 40%, la gent que voldria sí o sí una independència. Vostè creu que el procés ha acabat? Creu que aquest tema l'estem deixant enrere? O creu que s'està reinventant per d'alguna manera tornar a un primer pla de l'actualitat?
No, jo no sé el que passarà. El que està clar és que l'efervescència, diguem, de anys enrere respecte a aquesta qüestió avui no es dona. No es dona al carrer, i només cal veure determinats actes que fa 4 o 5 anys tindrien, diguem, un altre colorit i una altra presència, parlant de persones, de número de persones. Però això no vol dir que alguns dels problemes que van provocar el procés estiguin solventats. I per tant, que ningú s'equivoqui, els problemes hi són. Hi ha uns problemes que hi són. I per això, entre altres coses, hi ha la taula de diàleg. Que ha d'abordar-los i que ha de... a veure si el calendari electoral ho permet i tal. Però els problemes hi són. Ara bé... també crec que una part important de la societat catalana i dels independentistes més emocionals van veient que això no era tan fàcil. Alguns el que es tracta és de que acabin veient que en realitat els van enredar, perquè aquesta és la qüestió. Les estructures d'estat no hi eren, tot va ser una gran xapussa, no? Vull dir, en el i que han comportat a un procés en el que a més hi ha hagut gent que ha patit i famílies que han patit, no? Els que han estat a la presó, alguns que no han marxat perquè han marxat de vacances, van marxar perquè si no sabien les conseqüències que podia tenir. Això no és bo, diguem. Però és que es va actuar amb molta frivolitat, francament, així ho penso, no? Amb poc rigor, amb poc raciocini. Això sí que crec que en part ha baixat, però això no vol dir que hagi desaparegut alguns dels problemes de fons.
Ha patit molt vostè durant el procés?
No, jo no sóc massa patidor, perquè crec que tampoc no, això és... jo he estat una persona que durant aquest període òbviament estava preocupada i ocupada, no? per aquest tema, i però ho han patit més a altres, altres persones, els que a més estem o hem estat, jo ara no estic, diguem, podria dir, en actiu com a càrrec institucional o orgànic, no? Però el que hem estat, i jo estava en aquell moment com a senador, no és fàcil d'explicar, no?
Ja imagino. President Montilla, quan l'he vist, que ara feia temps que no el veia, li dic, ostres, els polítics, quan te'ls trobes, que fa un temps que no els has vist i no dic que no tinguin feina, que segur que té vostè una agenda tremenda, però que desapareixen una mica del primer pla de l'actualitat i viuen una mica més tranquils, m'imagino, perquè ser un polític de primeríssim nivell, doncs això l'obliga a un estar sempre al límit de tot plegat, no? Solveu més tranquil, no? Una mica morenet. M'imagino que bueno, temps de prendre una mica de sol aquests dies, no?
Bueno, és que està fent sol, eh?
Està fent
i
sol.
És que si no vols, sí, també el prens, eh?
Déu-n'hi-do.
Sí, però...
A què dedica un dia avui, José Montilla?
Oh, depèn del dia. Jo tinc agenda.
Ja, ja.
Continuo. Jo tinc edat per estar jubilat. No estic jubilat, no estic, per tant, cobrant una pensió, estic treballant en una empresa. Uh-huh. Això implica uns dies a viatjar a Madrid, i després faig altres activitats com a expresident. Ahir estava en una activitat d'aquestes fundacions que hem signat això. Uh-huh. Després estava a l'entrega del Gran Premi d'Honor de les Lletres Catalanes al Palau de la Música. Vinga, tinc activitats diverses, algunes com a president, altres com a president de la Fundació Campalans, i altres con aquella empresa que és la que em paga el sou.
Que es diu Enagas, per ser més exactes, sí, de la que vostè és conseller independent. President, parlar de gas a dia d'avui, amb tota aquesta situació que tenim al damunt la taula amb Ucraïna, s'està parlant, vostè a més com a exministre, que ha tocat bé el ram i que es coneix molt bé, parlant d'Espanya com un possible cap de distribució de gas, ara que tenim tota aquesta situació tremenda creada entre Rússia per una banda, Argèlia per una altra, i aquesta complicitat que podria existir entre un i altre. No sé com veu tot aquest tema de la crisi en el subministrament de gas i on ens està portant això, president.
Jo crec que a Espanya, la península ibèrica, podríem dir, a diferència d'altres països europeus, no tindrà un problema de garantia de subministre, d'abastament. No el tindrà. Té això garantit. Una altra cosa són els preus, perquè els preus els fixa el mercat i els acaben fixant un cert oligopoli, perquè els productors de gas o de petroli són, en fi, els del petroli són molt coneguts, l'OPEC i tal. No tots els països productors estan a l'OPEC, uh-huh, però la majoria sí. I acaben fixant el preu. I és molt complicat. Això no es pot fer en dos minuts, no? Però no ens hem de preocupar. Altres països europeus sí que tenen preocupació, perquè, uh-huh, evidentment, si Rússia tanqués de mala seta, pues no tindrien gas.
Sí, sí.
I vol dir que no tindrien electricitat, perquè una part de l'electricitat es genera gas. Per tant, però nosaltres, a Espanya, a Portugal i tal, no tenim aquest problema. I no el tindrem, malgrat tots aquests problemes. Els problemes amb Argèlia, diguem, de tipus comercial, però que no posen en qüestió, diguem, els contractes que hi ha del Medgas, i la garantia que dona, pues, el tenir plantes regasificadores, diguem, molt importants a la península ibèrica.
Clar, clar.
No. Ara, el problema de l'economia a curt termini és la inflació, són els preus, no només de l'energia, que per cert avui ha baixat.
Sí, sí.
Amb aquesta aplicació que ha defensat el govern de manera molt certera. Jo crec que els governs, pues, quan s'equivoquen se les ha de criticar. Quan encerten, home, no dic que estan per això, per encertar, però estaria bé reconèixer-ho, no? I la inflació en el que afecta els aliments, això és preocupant, perquè la cistella de la compra sí que és una cistella que tots els ciutadans tenen, amb més o menys productes, i això sí que és preocupant. Aquí i Estats Units, Europa, en fi, és un fenomen global.
President Montilla, ha estat un plaer tenir-lo amb nosaltres, poder parlar una mica de tot, una estona molt agradable. Li agraeixo moltíssim que hagi visitat avui el Tot Anirà Bé, i ens quedem amb aquesta frase de positivitat amb la que ha dit que, com a mínim, el subministrament no ens faltarà. Tot anirà bé. Gràcies, president
Montilla. Tot anirà bé, o almenys hem de fer el possible perquè vagi bé.
Direm, tot anirà raonablement bé, no?
Raonablement
bé. Ho intentarem. Gràcies, bé, president.
Moltes gràcies a vosaltres.
20 minuts a les 5, fem una petita pausa. De seguida, l'Eduardo Vicente arriba a la sintonia de Ràdio Estel del Tot anirà raonablement bé.
Ràdio Estel.